Ràdio Estel.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. El 2013 sembla que obri les portes amb acords, amb certa estabilitat sobre la línia dels números vermells i amb cert descens de la tensió social i política. Però ja se sap que Nadal porta l'esperit, que sempre sap trobar el millor entre els éssers humans. Malgrat que algunes dades són esperançadores, com el descens del número d'aturats a Catalunya en gairebé 5.200 persones, d'altres segueixen sent difícils d'encaixar, com la pujada de tarifes de consum bàsic, com la llum, l'aigua i el transport, o la inflació anual, que tanca amb gairebé un 3% d'augment. Però avui comencem l'any al Plusvàlua i el volem començar amb respostes, amb solucions, amb ganes i il·lusió, amb la visió de que, malgrat el temporal, s'estan fent coses importants i que és precisament en aquests moments on el ser humà pot demostrar i mostrar la seva part més humana. Així avui parlarem amb el senyor Antoni Santsalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments. I com sempre, tot seguit, la nostra tertúlia econòmica. Comencem el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Segons l'informe sobre la pobresa a Espanya, elaborat per Càritas, prop d'un 22% de la població de l'Estat està per sota del llindar del nivell de pobresa. Aquesta s'estableix com el de la meitat de la renda mitjana de la població. I un percentatge semblant es dona també a Catalunya. Podem concloure, doncs, que com a mínim una de cada cinc persones de la nostra societat s'ha de considerar pobra i que segurament passa gana, si no fam. I quina és la causa d'aquesta situació? És una societat considerada econòmicament desenvolupada? La resposta no és gens fàcil, com menys fàcil encara és la forma d'aconseguir reduir aquesta molt lamentable situació. Quan hi ha creixement econòmic, certament es creen llocs de treball, es redueix l'atur i es creen oportunitats de millora tant a nivell col·lectiu com de molts individuals. Però també certament resulta que els més beneficiats en són habitualment les classes més afavorides. Segons l'informe sobre la riquesa en el món, elaborat per Merrill Lynch i Capgemini, el número de persones amb grans patrimonis, que disposen com a mínim d'un milió de dòlars per invertir, va arribar als 11 milions, havent pujat el 2010 en un 8% i la seva riquesa conjunta en un 10%. En canvi, quan hi ha situacions de depressió o de crisi econòmica, sense cap dubte, la situació s'agreuja molt més per a les classes menys afavorides que per les que han gaudit de millores en èpoques de creixement. El cas és, doncs, d'una injusta distribució de la riquesa i de la renda, especialment en períodes de dificultats econòmiques. Actualment, segons un estudi de professors de la Universitat Complutense de Madrid, el 10% més ric de la població rep un 25% de la renda, mentre que hem de pujar fins a un 45% de la població més pobra perquè disposi del mateix percentatge, 25% de la renda. I semblantment, el 20% més ric de la població té 7 vegades més renda que el 20% més pobre. Les autoritats polítiques i econòmiques tenen, evidentment, la responsabilitat de vetllar perquè la situació d'injustícia es redueixi i que, mentrestant, s'apliquin sistemes de protecció als més desvalguts. Però observem que, en realitat, aquestes responsabilitats no formen part de les prioritats dels nostres governants. Correspon a la societat civil resoldre aquesta insatisfactòria actuació del poder polític? Llegim algunes opinions. El profeta Amós, el primer profeta escriptor, tot i que venia de l'ofici de pastor a Judea, ja ens parla de l'escandalosa injustícia que suposa l'acceptació per part de la societat de períodes de fam que provoquen morts sense esforçar-se per posar-hi remei. I també assenyala que els traficants que fan pràctiques usuàries provocant la fam i la mort dels seus germans pobres estan cometent indirectament un homicidi. Jesús de Nazaret dona una recepta per cada persona quan diu, si vols ser perfecte, vés, ven el que tens i dona-ho als pobres i tindràs un tresor al cel. Vicente Ferrer, el sacerdot jesuïta barceloní que a meitat del segle XX va ser enviat com a missioner a l'Índia, on va contemplar i viure el problema de la pobresa extrema en diverses regions d'aquell estat, primer a Mumbai, després a Manmat i finalment a Anantapur, declara que la pobresa no s'ha de pas d'entendre, sinó que la pobresa ha de ser resolta. I l'economista català Eduard Arruga diu que la fam i la pobresa no ens són enviades per Déu ni ens venen del cel. Som nosaltres, els éssers humans, els qui les hem creat i els qui estem obligats a resoldre-les. I podem fer-ho si ho volem decididament. Durant les darreres setmanes hem observat a Catalunya un gran moviment de solidaritat en favor dels més necessitats. El gran recapte dels bancs d'aliments, la marató de TV3, els dinars i sopars de Nadal de moltes organitzacions benèfiques són mostres clares de la percepció del problema pels ciutadans i de la implicació de les seves organitzacions civils.
Jo conec un lloc on els bons desitjos es fan realitat. Aquesta és la primera frase de l'últim post del blog del Banc dels Aliments. Senyor Antoni Santsalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos avui a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant d'un tema i d'una labor que fan vostès des de fa més de 25 anys i que avui és més necessària que mai. Des del Banc dels Aliments vam fer un recapte fa uns dies, el gran recapte que en diuen vostès, i m'agradaria començar parlant de xifres, del que han aconseguit aquest any respecte als altres anys, respecte als objectius que tenien.
Les xifres ens han sorprès a nosaltres mateixos. És a dir, nosaltres és el quart any que fem el gran recapte i cada any hem anat creixent. Aquest any, quan el vam planificar, l'equip proposava doncs, ficar-nos a l'objectiu de 1.400.000 quilos, és a dir, però 1.400 tones. A mi em semblava agosarat.
D'aliments,
entenem. Sí, tones d'aliments. A mi em semblava agosarat, però vam dir, va, som-hi.
Tenint en compte que l'any, si no tinc mal entès, l'any anterior van ser 1.100 tones d'aliments.
Sí, va ser una mica més d'un milió de quilos, 1.102 o una cosa així. Llavors, vam pensar, bé, el sistema d'obtindre'n més es basa en dos factors. Un és tenir més llocs de recollida i un altre, importantíssim, la generositat de les persones. Llavors, per tenir més llocs de recollida, vam dir, bueno, necessitem molts voluntaris. I vam fer aquella primera crida, que ja va anar fent ambient, de buscar 10.000 voluntaris. La veritat és que en vam tenir 12.000, que es van dedicar a estar als 1.126 punts de recollida, que tot eren, en general, la majoria eren supermercats o mercats, i uns altres a classificar en el banc. Bé, això ja va fent molt ambient, la gent estava molt preparada, ens van ajudar, ens veu ajudar els mitjans de comunicació, jo recordo que vaig estar aquí un parell de vegades, també parlar-ne, i bé, vam engegar. La veritat és que ens vam quedar sorpresos quan vèiem la rapidesa amb què se'ns omplien les banyeres, que en deien que són les caixes de cartró molt grans, i com havíem d'anar amb els camions a recollir, amb alguns a portar més capses, més caixes, etc. Llavors, anava creixent, això ho vam fer el 30 de novembre i l'1 de desembre, perquè havíem après, jo havia anat a visitar la gran recapta als països d'Europa. Hi ha països com França que fa més de 15 anys que ho fan, Bèlgica, Itàlia, Portugal, i ells em deien la data millor és l'últim cap de setmana de novembre. Explico una mica la interioritat. Per què? Perquè està separada de vacances i del setembre, ja tothom està en activitats, el mes de novembre, inclús a les empreses, és un mes molt actiu, i encara està lluny, relativament lluny de Nadal, en què tampoc perjudiques recaptes de Nadal, etc. I ho vam fer així. potser algú deia que potser hauríem d'haver fet el cap de setmana abans, però també hem de ser clars, l'últim cap de setmana del mes és quan la gent també va més als supermercats, amb diferències importants, disposa de més diners i també pot fer, ser més generós. Total, que ho vam fer aquests dos dies, en els mercats vam començar el dissabte al matí, en els supermercats, el divendres al matí, els supermercats a la tarda i després tot el dissabte, i bé, la recollida va ser doncs, de 2.706.000 quilos, em sembla, d'aquest ordre, no? En tot a Catalunya.
Aquesta xifra... Sí, 2.400 tones, que acabes de dir, és el que vostè diu, sí. 100 quilos.
El que s'ha de dir que en aquesta xifra hi ha la suma dels que hem recollit en els punts de supermercats i també una cosa nova és que moltes empreses, els empleats de les empreses, han fet una recollida interna entre tots els empleats, com un voluntariat corporatiu, i amb algunes han convençut a l'empresa dient-li, bueno, escolti,
sí, nosaltres aquí recollim, ho fem.
Vostè què fa? I moltes han doblat. Això ha sigut, jo diria, 200 empreses. El número és superior. Que en unes ha sigut 1.500 quilos, en unes altres 3.000, etc. Això ha sigut espontani, que reflexa també com el que té feina està en una... Això, normalment, les empreses que hi ha un cert bo clima, com també recorda els altres. Tot plegat que hem recollit aquesta xifra. Clar, això és una injecció en un moment que també dintre l'any és un moment més aviat baix, el novembre, en quant a donacions de les empreses, en quant a altres tipus de recollida, i ens ha anat molt bé. En fem una mica de guardiola, però vaja, en dos mesos i mig ho haurem repartit. Una altra característica que ens vam anar donant compte en aquests 4 anys, és que les persones són molt disciplinades. És a dir, que si dius, ens convindria que ens donéssiu fesols, llaunes de sardines o de tonyina...
És allò, no es mouen ni cap amunt
sí
ni cap avall.
Sí que es mouen, i aquí et podria explicar anècdotes, però són bastant fidels. Amb la qual estem tenint un producte de molt valor nutritiu i en el qual també la relació preu valor nutritiu és molt elevada. Un quilo de llenties val el que val, un litre de llet val 90 cèntims, 96, i en canvi el valor nutritiu,
és
un 100 grams de pernil amb lonxes, costa molt més. Explico l'anècdota perquè en un dels mercats que jo vaig a passejar hi havia una senyora que portava això i jo li en un supermercat. Vaig dir, home, no, escolti, jo porto això perquè a casa jo menjo això i per tant m'agrada que mengi això. Bueno, tot és respectable, no? Una cosa curiosa, demanava...
En realitat és més interessant
sí,
de cara a famílies
evident,
amb pocs recursos, fesols o arròs...
Oli. Demanàvem oli. Doncs jo diria que tot el que vam recollir, el 70% era oli d'oliva.
Oli d'oliva, no qualsevol oli.
La petita diferència, la gent pensava, home, l'oli d'oliva... Bueno, això vol dir també com la gent fuig d'allò de dir, bueno, escolta, jo d'oliva, els altres... Vull dir, aquest equilibri també és interessant. Gent que venia amb un paquet d'arròs i em diria, jo no tinc mitjans, però n'hi ha que passa pitjor, jo li dono això. Un, i acabo les anècdotes, que va venir amb un carro del mercat de la Concepció, ple, un carro de compra ple de productes. I jo estava allà, home, escolti, moltes gràcies, molt generós, vostè diu, miri, fa 2 anys, poc més de 2 anys, jo vaig arribar aquí i jo menjava d'això. Diu, ara jo aquí estic, a Catalunya, molt bé. Diu, i ara ho torno. Vull dir que hi ha tot aquest recapte, tot això, fa viure entre la societat aquest tema, la generositat, els que necessiten més.
Una comunió.
I crec que, això m'ho deien a Europa, diu, és molt important la recapta que fareu, però tots els altres factors de comunicació, de difusió, de fer pensar les persones... són importantíssims i realment és així.
Senyor Sant Salvador, el Banc dels Aliments es podria descriure com una organització sense ànim de lucre basada en el voluntariat. Que el voluntariat és un dels pilars sí. fonamentals i que té com a objectiu aconseguir de manera gratuïta la major quantitat possible d'excedents sí. d'aliments de la indústria i de l'agricultura per fer-los arribar una mica a les persones amb menys recursos.
Sí, sí. L'origen dels bancs d'aliments, el nostre porta 25 anys, es van començar als Estats Units amb els Foodbank i després a Europa, a França, era unes entitats que es dedicaven a lluitar contra la fam evitant el malbaratament i punt. És a dir, ells el que feien era visitar les empreses i el malbaratament en totes les fases d'un producte agroalimentari, des del camp, la fruita, en el procés de fabricació amb les empreses i amb el procés final de fabricació. Llavors es recollien excedents. Quins són? Són o que han produït més de la comanda que tenien, o que l'organització de supermercats a la qual venien dient no en vull més, no m'emportin més, hi havia defectes d'etiquetatge, o també els hi quedava poc plaç fins a la caducitat, que en els supermercats ja no els hi acceptaven. Quan nosaltres anem a comprar un supermercat, sempre mirem el de la fila de darrere a veure si té una mica més de plaç. Llavors, això és lògic. Llavors, el supermercat deia, si els hi queda 10 dies, jo ja no els vull. Llavors, aquest iogurt, per dir-ho així, té dos camps, dues alternatives. Portar-ho a l'abocador, amb els problemes, a més, de medi ambient, etc., o donar-ho a algú, en aquest cas, al Banc dels Aliments, que ha de tenir una estructura ràpida per poder-lo distribuir. Però, des de fa 5 anys, sis, potser 6...
Amb la crisi.
Va haver-hi crisi i també va haver-hi que les persones deien jo també vull contribuir en això. I llavors aquesta carta fundacional que tenim en comú tots els bancs d'aliments d'Europa s'hi va afegir, el Banc dels Aliments es dedica a lluitar contra la fam recollint tot allò que és comestible però no comercialitzable, però i també sent portador de la generositat de les persones a través de recaptes i de recaptes fonamentalment o d'aportacions de les persones. Hi havia aquests dos projectes, aquests dos fons, no? La de les empreses i la de les persones a través d'unes recaptes.
I ara aquesta part ha agafat més força, potser?
Ha agafat més força puntualment, però de tota manera aquest any ho ha superat, però el Banc d'Aliments aquest any acabarà repartint 10.600 quilos, dels quals 2 milions i pico... Bueno, no, perquè jo li parlo de les dades del Banc de Barcelona, que aquests 2.700.000 de Catalunya, a Barcelona han sigut 1.500, dels quals 1.500 seran el gran recapte, però la resta és el que s'ha obtingut d'empreses, d'un programa de la Comunitat Europea i de... Bueno, fonamentalment d'empreses i de responsabilitat social corporativa d'altres empreses. També hi ha un fenomen, el Banc dels Aliments només demana aliments, però a vegades sí que hi ha alguna donació d'algú que et diu, miri, una empresa que no és del sector agroalimentari, que diu, jo voldria donar aliments, però jo li dono una aportació perquè vostè compra els aliments
que vostè
cregui
necessiti. Això.
O també hi ha un altre fenomen de donació que és algú que no és del sector que dona diners per algun projecte que tenim. Per exemple, ara hem fet el projecte de la xarxa del fred, és a dir, de mirar de poder repartir aliments freds i congelats que cada vegada venen més, precisament de les empreses agroalimentàries, a entitats. No tenien a on posar-los. Llavors hem anat dotant d'arcons frigorífics a entitats, Càritas i així, perquè puguin rebre fred i congelat, ho puguin amagatzemar i ho puguin repartir sense trencar la cadena del
fred. I per això es necessita una dotació econòmica.
Però és manera de donar aliments indirectament, perquè també per nosaltres es necessita això, com necessites una furgoneta, no? Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree
where the dogs go to die. There's a piece that was torn.
Senyor Antoni Sansalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments, ens ha explicat una mica com va néixer el Banc dels Aliments aquí, bé, primer als Estats Units, després aquí a Europa, aquí a Espanya i a Catalunya, i com funciona una mica internament. A mi m'agradaria que ens parlés de com arriba a la gent que ho necessita.
Jo, de totes maneres, bueno, sí, a les persones que necessita, el Banc dels Aliments ho dona sempre a través d'entitats benèfiques. Càritas, del signe que
és
siguin,
associacions... És a dir, el Banc dels Aliments és l'organitzador intern, bueno, per després...
Això és una cadena. Uh-huh. Una cadena que són les empreses o les persones, el Banc d'Aliments, que es preocupa de recollir-ho, de tenir-ne i recollir-ho, i després les entitats benèfiques o assistencials, que són els que arriben a les persones, perquè són qui millor coneixen aquestes entitats, aquestes persones. Llavors, el Banc dels Aliments, quan una entitat es demana aliments, bueno, se la rep, se la va veure, es fa, podríem dir, una homologació de veure si aquella entitat realment té persones grans, com diu, té nanos que van esmorzar i a sopar, i en funció d'això, i que en general procurem que tingui un any d'antiguitat, que no sigui algú que hagi començat ahir per demà, amb una condició que no cobri absolutament res. La gratuïtat és un altre punt fonamental, i llavors, si és així, s'integra en la nostra xarxa i ve una o dues vegades al mes a recollir aliments. Hi ha dos tipus d'entitats, les que tenen menjador, aquí a Barcelona tenim a 36, i les que van lots per repartir, o coses de nois que fan berenars o d'això, que els subministrem d'aquesta manera. Ara, el banc, jo crec que una de les bones coses que té d'imatge és el rigor. Si el banc, el que té una traçabilitat total, és a dir, nosaltres li podríem dir que aquells palets, d'aquell palet que hem rebut de, no sé, de confitura o de llet o de, del producte que sigui, o de iogurts, en quina entitat ha anat a parar. Perquè hi ha un programa informàtic que no és tan complicat. El banc, això és una cosa que volia dir, funciona com una empresa. I perquè les empreses tenen molts valors positius. Perquè a vegades quan sentim la paraula empresa diem, ui, això l'empresa, no. L'empresa, i jo entenc que el cas del banc i potser algunes altres entitats sense ànim de lucre, hem de treballar amb lo positiu de les empreses, és a dir, l'eficàcia, l'eficiència. Pensem que els voluntaris, el banc té 198 voluntaris i 6 persones salariades pels temes de magatzem i així. Els voluntaris han de tenir una retribució, que no és econòmica. És una part els ideals pels quals ells fan aquesta acció, i una altra és la sensació que allò que donen, que és el millor que tenim, que és el temps, dona rendiment. Això fa que et sentis satisfet de dir, jo dono, però no, tinc aquesta. I els criteris empresarials, bé, a vegades en broma dic que és una empresa al revés. Els clients et venen sense voler i els proveïdors els has de convèncer. A les empreses és al revés. Bueno, és una broma. Però sí que crec que amb això hem de ser conscients de que val la pena el que té de positiu, els criteris aquests d'eficàcia, de bon rendiment, els hem d'aplicar. No el fet que sigui una entitat sense ànim de lucre, doncs amb això, doncs mira, anem fent, no, i n'estem satisfets, eh? Vull dir...
Senyor Sansalvador, amb l'experiència que vostè té des de la presidència de la Fundació del Banc dels Aliments, m'agradaria preguntar-li, des de l'inici de la crisi, ha vist vostè un canvi en les necessitats socials de les persones que demanen ajut a entitats com la seva?
Sí, hi ha hagut un creixement de persones que demanen. Són persones que demanen, cada vegada les entitats a què donem tenen més persones i cada vegada hi ha més entitats que ens demanen aliments. Ara, aquest creixement, sempre, quan hi havia aquesta pobresa estructural, en èpoques inclús de bonança, l'atribuïem molt a la immigració. Ara no. també creix el problema de la immigració, perquè hi ha molts immigrants que estan aquí que s'han quedat sense feina i per tant creixen. Ara ha crescut molt per culpa de l'atur. És a dir, quan les persones es queden primer un, després els dos aturats i tal, no tenen més remei que anar a buscar aliments. Però clar, hem de tenir en compte una cosa, és les persones que ja quasi no tenen recursos, de l'únic lloc, o quasi l'únic, on poden obtenir algo gratuït és els aliments, a través dels menjadors socials o a través dels càrites o de les parròquies o de l'església evangèlica, de qui sigui. I aquests 150 o 200 euros que s'estalvien al mes dels menjars el poden aplicar a la hipoteca o a una altra necessitat bàsica.
Moltes vegades no els hi queden recursos per cobrir el plat de menjar i...
A vegades no els hi queden recursos per res. Però si almenys el tema del menjar el poden tenir gratuïtament, i això està passant molt. També ha crescut molt les necessitats d'infants i joves. És a dir, cada vegada hi ha més famílies desestructurades, més nanos que passen gana. Ho vèiem l'altre dia amb una entitat que acullen nois per durant el dia, per ajudar-los a formar-los amb les hores al matí, al migdia, a la nit, etc. I que ens van demanar si els hi podíem començar a portar esmorzars i berenars. Per què? Perquè aquells nanos, a vegades és el menjar que tindrien aquell dia. D'això és cert que cada vegada hi ha més les necessitats i més fam infantil. Les persones grans, que era un altre sector, segueix creixent una mica perquè cada vegada vivim una mica més i per cada vegada hi ha més persones soles i amb pocs recursos. Però el creixement gros ve de l'atur. Això fa que, home, que no siguem massa a curt plaç, massa optimistes. Però jo penso, i una mica és el nostre criteri, que el fet de que tinguem, abans heu donat moltes dades, aquestes estadístiques de com l'atur creix, com tot això creix, no ens ha de fer prendre l'actitud de dir, oi, és que això està tan malament. Escolta, això està molt malament. Però podem pal·liar una mica aquest problema, posem-s'hi. Perquè a vegades ens passa que tot el dia anem dient, bueno, això és una desgràcia. I un altre tema que jo m'agradaria insistir és que la societat civil s'hi ha de posar. És a dir, nosaltres doncs, no hem d'alliberar per res les obligacions dels governs, de les institucions, de les administracions, però sí que hi ha molts temes en què la societat civil s'hi ha també de comprometre. És a dir, de la crisi jo crec que n'ha de sortir alguns valors nous, com per exemple pensar que cada vegada més persones que ho pensen que els problemes dels altres també són problemes meus. I això ho veiem en el Gran Recapte. El Gran Recapte és de persones que diuen, escolta, hi ha gent que té problemes, això també és un problema i jo ajudo. Jo em penso que la societat civil d'aquesta crisi en molts temes anirà prenent consciència de que no hi ha un senyor a dalt que m'ho resoldrà tot. Vull dir, amb la qual cosa no hem d'eximir de les obligacions que tenen les administracions. Però a mi em sembla que en alguns temes, altres que potser no... La societat civil... No arribarem a el que els americans fan, que amb això són molt de fer-ho molt, i a més, a vegades amb xifres importants. Però sí que... I també aquí l'exemple ajuda. L'exemple de persones, la gent és discreta, però estimula.
Senyor Sant Salvador, vostès dins la Fundació Banc dels Aliments tenen un programa que es diu Escoles. Nosaltres aquí, en diferents programes de Plusvalu, hem discutit molt el tema de com hem pogut arribar a la situació en la que ens trobem. I també moltes vegades hem parlat sobre quin futur té aquesta societat en la que la riquesa, les persones més riques del món, la seva riquesa segueix augmentant, mentre també la població més pobra se segueix empobrint. Dins d'aquest programa Escoles, vostès contemplen aquesta visió del món, ajuden, col·laboren a un futur diferent?
El programa de les escoles es basa en anar a les escoles i fer una xerrada, diguem-ne, una classe, sobre la pobresa pobresa d'aliments, però es comença parlant dels diferents tipus de pobresa, aquesta pobresa de soledat, de vivenda, d'aliments, quin és el procés de fabricació d'aliments, per què es destrueixen aliments i no se n'haurien de destruir, la gana en el món, a Catalunya i aquí, és a dir, aquest context. I explicant molt per què no s'ha de malbaratar aliments i per què s'ha d'ajudar els altres. Jo amb això, jo hi he anat alguna vegada, bueno, és un programa que, bueno, hi ha un PowerPoint, s'explica tot això, i després els nois fan un treball sobre aquest tema. I si volen, un dia, els de més de 16 anys venen al banc a fer de voluntaris per un dia. Venen, tallar les instal·lacions, i ja tenen un lloc reservat i fan el picking, és a dir, de preparar els lots que l'endemà, doncs, a 1.000 quilos s'emportaran, a base dels paquets de cada producte, o bé, triar productes que estan barrejats, posar-los en capses, disfruten moltíssim. Això els agrada, és un regal. Aquest any hem fet 150 escoles. I també el programa té un objectiu formatiu. Jo diria que amb bona resposta, com us explicaré. Però també llavors se'ls diu, si volen fer de voluntaris per un dia, i fan una recollida dintre de les seves escoles. Se'ls donen cartells i així, i s'espavilen. I vam recollir 110.000 quilos, que està força bé, i amb ells, a més, aquí sí que són, doncs, bueno, vosaltres portareu llenties, vosaltres portareu, bueno,
una organització,
que sigui. Però jo he trobat que els nois són, bueno, jo són, no sóc especialista ni pedagog, són molt receptius, molt, i busquen, estàs parlant i tu per què ho fas això? Perquè, bueno, tu ets enginyer, però llavors quan et paguen per venir a fer això? I per què ho fas? No, què vol dir ser voluntari? És dir, els nanos i els mestres tenen molt mèrit, i jo crec que també oblidem aquí les famílies. Jo crec que les famílies han de formar molt els nois amb aquesta situació, amb conscienciar, no aïllar-los. Jo un dia en una escola, van totes molt bé, però recordo un barri més aviat alt, la clar, vaig preguntar, escolta, allò que va explicant, dic, heu vist un pobre? Allò que et talles i, bueno, sí, no, jo l'altre dia em sembla que a la porta de l'església vaig veure algú. Esclar, a vegades aquests nois acaben la classe a les 5, després van a música, a dansa,
a reforçar el tenis.
I el divendres ja els està esperant allà amb el cotxe per anar o cap a la Cerdanya o a la Costa Brava. Els hem fet viure aïllats. Per tant, aquest contacte amb la pobresa, les necessitats i evitar el malbaratament, jo crec que aquí progressarem. Ara, les famílies hi han d'ajudar molt, perquè si no, passa que, com hem fet, jo ja sóc vell, una mica amb la nostra generació, també la segona ho ha de fer amb els petits, no ho ha de fer amb els petits, allò de dir, escolta, nosaltres vam patir, aquests que no pateixin, que no, això també va bé que
vegin la realitat.
Sí. Jo crec que aquí hi ha una gran labor a fer,
Senyor Antoni Sansalvador, president de la Fundació Banc dels Aliments, la seva fundació ja ha estat guardonada amb la Creu Sant Jordi i amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Nosaltres des d'aquí, des de Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, els hi donem tot el nostre suport, els animem perquè segueixin treballant tal com ho fan i animem els nostres oients perquè confien vostès i segueixin treballant també.
Jo els hi agraeixo molt perquè realment el diguem-li poder, però la influència que els mitjans de comunicació i més aquest amb les persones que l'escolten és molt important, és molt important. Jo us puc dir que a vegades que he vingut aquí i hem xerrat una mica sobre aquest tema, els dos dies següents et truca gent, escolti, vaig a tenir programa, jo podria fer alguna cosa, i és cert, vull dir, jo crec que hem de parlar de lo positiu que els mitjans de comunicació teniu, també.
Ho intentem.
Molt bé,
moltes
gràcies.
Gràcies, senyor Sansalvador. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Mm.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs seguim el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. I ara anem a la segona part del programa, el tema que sempre ens ocupa, que és revisar una mica l'actualitat econòmica dels últims dies. En aquest cas, seria una mica del tancament d'any i perspectives d'aquest nou 2013 que avui dins del Plusvàlua inaugurem. Tenim amb nosaltres els nostres contertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any.
I bon any. Tenim també el senyor Carlos Mandianes, economista, enginyer en telecomunicacions i especialista en el camp financer. Bona tarda.
Hola, bona tarda, bon any.
I el senyor Xavier Melo, doctor en economia. Bona tarda.
Bona tarda i bon any.
I també hem convençut el senyor Sant Salvador, Antoni Sant Salvador, president de la Fundació Banc dels Aliments, perquè es quedés amb nosaltres a comentar també l'actualitat econòmica. Així començarem amb una dada positiva, una de les poques dades positives que podríem analitzar en els últims dies, que és les dades d'atur, que baixa a Catalunya aquest mes de desembre fins als 646.956 parats, que arribaria gairebé als 650.000 parats, és a dir, uns 5.135 parats aturats menys que l'any anterior. Com analitzen aquestes dades? Senyor Alegre.
Aviam, el de sempre, és a dir, una data, quan veus que una cosa dolenta baixa, doncs has de dir, això és positiu, no? Però crec que el que hem de mirar són les causes. En el fons, aquesta xifra, que sent bona, és dolenta, perquè 646.000 persones aturades són 646.000 problemes, no? A més, hem vist que això es concentra a vegades en un entorn familiar, amb un pes fort, no?
Com ens parlava el senyor Sant Salvador.
Ah, exacte, a més és lloable veure com la pròpia societat s'organitza i, a més, amb criteris d'eficiència, no? M'ha agradat això, deia, amb criteris empresarials. Vull dir, amb això els anglesos ho tenen molt clar, tenen les societats non-profit, que el que fan és actuar amb els mateixos criteris que una empresa, el que passa que, a priori, i per estatut, renuncien a fer beneficis. Mm-hmm. I, per tant, és una... Bé, doncs llavors em sembla que hem d'anar a les causes. I les causes, a l'última part de l'any, hi havia qui deia, i això em sembla que també ho hem de valorar positivament, de que el 2013 pues, pot ser un any d'estancament de la davallada, no? No direm aquí el dels brots.
De fet, de Guindos deia que en el tercer trimestre de l'any podríem veure un creixement.
Aquí també, permetin-me, ja saben que sóc una persona d'ordre, però escoltant el senyor Sant Salvador, a vegades veus, dius, bueno, no hi ha mals pobles, sinó que a vegades hi ha... falten bons governants. Per dir-ho en positiu, no?
I llavors... Sort que és en positiu.
No, perquè tota obra humana és perceptible de millora. Doncs aquí la millora...
Encara
hi ha un bon camp, no?
Camí.
Però bueno, sí que els experts deien que bueno, sembla que pot haver-hi una mica una certa, diríem, frenada de la davallada, la qual cosa vol dir que... A més, ho hem vist, i paro, amb el tema dels Estats Units, quan hi ha acords entre forces enfrontades, això genera confiança. Per tant, torno a el que deia
malgrat
els governants. Bueno, doncs aquí sí que els hem de demanar doncs, que no perdin el temps i, a més, que busquin els acords, sobretot pensant en la gent.
Mm. Senyor Melo, com veu aquestes dades? Ens les podem creure? Podem respirar una mica, veure algun brot verd com fa
anys? No, jo no dic brots verds, eh?
Que es parlava.
No he dit brots verds, eh? Mm-hmm.
No, jo no tinc la mateixa opinió, eh? De fet, jo crec que les dades de Catalunya són millors que les que les de la resta de l'estat espanyol. L'estat espanyol ha pujat un 9,6, que ja mantenir-se, no pujar res, ja seria una situació terrible, perquè pensem que som el sisè país del món amb atur i no hauríem de perdre aquest nord. O sigui que empitjorar això, doncs ja... és una dada qualitativa i quantitativa important. Si és un 9,6 o un 5,8, és igual. A mi el que em preocupa és que això, respecte a l'any passat, vol dir que hi ha 800.000 cotitzants menys, això vol dir que hi ha menys de 2 persones per jubilat, i que tota aquesta gent que està venint a l'atur ens enganyen o no en són conscients. Perquè pensem que fa pocs mesos es van aprovar els pressupostos del 2012 per deixar córrer les eleccions, i els pressupostos del 2012 contemplaven una davallada dels subsidis, amb la qual el que contemplava no és que hi hagués un zero, sinó que seria negatiu. La realitat ha sigut que ha pujat un 7,5% els subsidis. Han pujat els subsidis i han baixat la població coberta, és a dir, que... la feina, i el felicito, aprofito per felicitar el senyor Sant Salvador, que estan fent, és molt necessitada, perquè han baixat, pensant que estàvem amb un 80% de cobertura, un 70%, ara estem amb un 64%. És a dir, que jo crec que la situació, francament, és terrible. I em preocupa que del govern, després d'haver dit, i no vull allargar més, després d'haver dit que no pujarien a l'IVA, que no pujarien a l'IRPF, que no tocarien a l'acomiadent, que mantindrien el poder adquisitiu de les pensions, en vez d'afrontar, potser com la Generalitat, des del primer moment, posicions no grates i dir, senyor, serà un any difícil, senyors, haurem de fer això, escolti'm, hem d'invertir més bé, escolti'm, aquest no és el camí, hem de fer coses diferents, ens surt, com deia el senyor Alegre, el Luis de Guindos, i ens diu que, bueno, que això ja vol dir que això comença a sonar, escolti'm. I realment la gent, jo crec que es vol sentir enganys, ho vol sentir, perquè al final, després, quan hi ha votacions, doncs sembla que aquestes postures són les que se segueixen mantenint.
Senyor Carlos Mandianes, quina és la seva opinió?
Bueno, jo crec que depèn com es miri la situació, podem dir que és bona o dolenta, no? Vull dir, si mirem tal com ho ha dit el senyor Melo, que som el sisè país en atur, també s'ha d'afegir que som el tercer país del món amb l'IRPF més alt, vull dir, un 40% d'IRPF. Doncs clar, encara que les empreses vulguin contractar, és que no poden. No poden perquè no és el sou del treballador el que ha de pagar, sinó és el doble. Llavors, encara que vulguin contractar més gent, el problema real és no poden, perquè aquella persona que han de contractar ha de generar el doble del que se li està pagant. I clar, veiem l'empresari com a endolent, no? Com a persona dolenta que no vol contractar, que està, bueno, amb la butxaca tancada, que vol, doncs això, no? Tancar doncs, gastos, retallar, el que sigui. Però clar, encara que vulgui, li és impossible. Per aquesta banda sí que bueno, és difícil.
En canvi, per la seva banda, el govern espanyol ha atribuït la reforma laboral a aquest descens de l'atur.
Bueno.
Com ho veuen?
Que és posar-se una medalla que possiblement una part ínfima la pot tenir, però que no és aquesta la causa. Jo ara, respecte a el que acaba de comentar el Carles Mandianes, i veiem que tots els escarafalls que... I no sóc americanòfil, vull dir això, no. Tots els escarafalls que han fet els Estats Units és per gravar les rentes superiors a 400.000.
$400.000 anuals de renta.
Quan aquí resulta que tots els canvis que fem és pujar l'IRPF, que vol dir les classes senzilles, les classes treballadores.
Efectivament.
Per tant, per això deia aquí, hi ha d'haver el coratge per part dels governs, govern i oposició, per fer un diagnòstic i veure de que a vegades s'han de fer canvis radicals i que això de poder dir, bueno, ja pujarem l'IVA, i a més, es va pujar l'IVA, doncs havia d'haver rebaixat l'IRPF. Aquí en aquesta mesa ho hem dit diverses vegades, no? No, les dues coses, una i l'altra, no? I per tant, que si hi ha una cosa bona, doncs algú, evidentment, s'ho pot atribuir al govern, però que realment, el que deia al principi, que vagin a les causes. I en aquests moments de dificultat, doncs, el que s'han de fer són canvis importants en les estructures i no només aprofitar la conjuntura de que un desembre, doncs, perquè potser hi ha hagut més gent treballant al comerç, o quan ve l'estiu, doncs, perquè la temporada turística fa que hi hagi la creació de llocs de treball, i al setembre, llavors... I, per tant, que, per favor, demanem que vagin a les causes i que es facin els canvis. Segurament dolorosos, que s'han de fer, però que els expliquin, i hem vist que la gent, quan se li explica, ho entén i actua.
A més, m'agradaria... Perdó. A més, m'agradaria afegir que no, jo crec, amb la meva opinió, que no és veritat, perquè si un es creia una miqueta a les dades, veurà que el 85% d'aquest canvi que deia Luis, 86%, que no ha passat mai, és de treball de dones. Que normalment és el 50 i pico llargs, és homes, 86% aquest mes. Més de la meitat és Andalusia, el segon és Madrid. I dius, escolti'm, indústria, no estem parlant d'això, no estarem parlant que fa uns mesos es va obrir un règim nou que era d'empleades de la llar i que ara han sortit dones cotins. Escolti'm, diguem les coses pel seu nom, diguem-ho, si és que no passa res, perquè el que està clar que Alemanya avui té l'atur més baix en 20 anys i nosaltres el tenim més alt. Llavors, segur que el que estem fent no ho hem de fer, haurem de fer unes altres coses.
Però jo el que volia dir respecte a això que parlàveu abans és quan diu, bueno, sembla que cap a finals del... Bueno, aquella frase de que el segon semestre s'arreglarà...
Sempre s'arregla més tard.
Però a part d'això i que l'any que ve i tal, esclar, jo, des del punt de vista pràctic, això que dieu que s'arreglarà vol dir que es crearan molts llocs de treball, perquè al final d'on sortirà una mica el si hi ha llocs de treball, si això provoca consum, etc, etc, esclar, serà d'això. Ara, què vol dir millorar la situació? Que els bancs ja estaran més tranquils i ja no deuran tant? Què vol dir? Perquè jo coneixo el món empresarial i jo veig que està clar, les empreses, agafar més persones és que no pots. Escolta, hi ha empreses que, perquè la banca no deixa els crèdits circulant, que abans d'agafar una comanda han de pensar si la podran financiar. Si des de que compren l'alumini fins que surten els perfils, durant tot aquest procés, el circulant el podran financiar. I, esclar, i a vegades, jo això ho he viscut, una empresa, dir, no, és un pedido d'una empresa que ens pagarà, que no és morosa, però no hi ha que fer-lo, sinó perquè l'empresari, siguem sincers, l'empresari mig... català, Déu-n'hi-do
el que està patint. Sí. Vostès parlaven d'un tema de plantejament profund de la direcció política d'Espanya, perquè un dels temes també claus que ha tocat abans el senyor Melo és el tema de la seguretat social, que perd quasi 800.000 afiliats el 2012 i que bé, que això suposa un gran perjudici de cara ja no a un futur de les pensions, sinó a un futur bastant pròxim.
Home, si ha augmentat l'atur, òbviament, disminueixen els cotitzants. Vull dir, això és una conseqüència. No
només disminueixen els cotitzants, sinó que es requereixen més recursos.
Sí. Bueno, s'ha comentat un tema, també. Vull dir, ens hem ficat amb els governs. També hem de reconèixer que el marge de maniobra és molt estret. Jo, per exemple, em va agradar molt doncs, la locució del Sant Pare Benet XVI a final d'any, quan ja és la clàssica trobada amb tot el cos diplomàtic, vull dir, acreditat davant de la Vaticà, quan va sortir d'una manera molt enèrgica contra aquestes superestructures superestatals que, en el fons, són els que ens fan ballar un ball de rating, et pujo, et baixo, et dono diners, no et dono diners, i llavors els estats, vull dir, són més, diríem, municipals, guàrdies urbanos, que regulen un trànsit sense massa capacitat, no? I llavors aquest és el tema que em sembla que sí que hi ha d'haver-hi, i comença a haver-hi, i això pot ser una mica un canvi, un augment de, diríem, de la gent d'ordre, diríem... que no s'acampa al carrer, però que diu ja està bé. I,
com
per tant,
pogut?
Aquesta com revolució de la gent d'ordre, em sembla que acabarà tenint un efecte important.
I com serà aquesta revolució de la gent d'ordre? No, és interessant, el que diu.
Jo veig que en aquest moment ja hi ha un nivell de, diríem, de neguiteig amb gent d'ordre, i que diuen, bueno, no anem bé. I no anem bé perquè les institucions financeres doncs estan jugant un paper que, a més, quan t'expliquen com funcionen, molta gent no ho entén i altres s'irriten. I, per tant, aquests canvis, jo em sembla que hi ha d'haver... Hi ha d'haver canvis. O responsabilitza això, o viurem en un món que no és el que volem pels nostres fills, ni per nosaltres mateixos, em sembla.
Com ha pogut, jo volia preguntar-los avui, com ha pogut un Barack Obama, amb la cambra de representants que tenia, amb les dificultats que tenia en negociació, i en un país on els lobbies són importants, ha pogut convèncer per arribar a unes decisions que, malgrat ha hagut de cedir en part, com vostès mateixos comentaven, grava principalment a un nivell alt de la població.
Home, jo crec que és una altra cultura. Ho ha dit una miqueta també el senyor Sant Salvador. Jo crec que hi ha països que amb la crisi busquen el pacte, com als Estats Units. N'hi ha uns altres que posen els banquers a la presó, com Islàndia. Hi ha uns altres que tothom queda impune, com Espanya. I permeteu que sigui... Estem a Espanya i diria que Catalunya també, no ens en salvem. Llavors, a Estats Units hi ha una cultura molt diferent amb tot. Jo m'estava... I permeteu que faci una consideració respecte al senyor Salvador. Jo vaig estar amb els grans... amb els moments del gran apogeu als Estats Units. Escolti'm, als Estats Units, des del conseller delegat, el director general, fins a la recepcionista, tothom una vegada al mes feia treballs subunitaris. A l'Església Evangèlica, als Mormons, a l'Església Catòlica, al Banc d'Aliments...
La consciència comunitària
nosaltres, a principi de cicle, jo em pregunto, nosaltres a principi de cicle, de segle, Catalunya tenia una societat civil. Que ens ha passat? Que el que no va perdre la guerra, ho hem dit aquí alguna vegada, la guerra civil s'ha perdut. No hi és aquesta consciència avui. Perdoneu-me,
Sí.
Acabo amb la pregunta o no?
Sí. Sí. Però molt breu.
Molt breu. Jo crec que als Estats Units té un problema i té un avantatge. Als Estats Units no pot gastar el govern el que vulgui. Des del 1907, que hi va haver la Primera Guerra Mundial, van posar un sostre i ara han de pactar. Estan acostumats a arribar a pactes.
Senyor Mandenes, vol afegir alguna
cosa? Bueno, simplement donar-li la raó al senyor Melo, perquè m'ha agradat molt el que ha dit. No? Vull dir, el fet de que als Estats Units hi ha una consciència de voluntariat. És més, el president Obama fa un parell de mesos va sortir dient que totes les empreses havien de tindre un departament i els empleats participessin activament en voluntariats. Però quina és la raó d'aquesta frase? Doncs el que va dir en l'entrevista al nostre contertulià, Antoni Sant Salvador, és la formació, el fet de que, el que va comentar amb els nens, de que tinguessin els peus a terra.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta atenció a la formació i al futur hem de concloure aquest programa d'avui que enllaça amb un any amb força i amb ganes de canvi. Senyor Lluís Alegre, moltes gràcies. Senyor Xavier Melo, senyor Carles Mandianes, senyor Antoni Sant Salvador, gràcies per haver-nos atès avui, un dia com avui que és inici d'any. I com sempre donem les gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, el Jordi Carretero, a la Maria Sierra, a la Bet Verdagí, com sempre, a la inestimable ajut i suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Que passeu un molt bon Reis, que us portin moltes coses als Reis si us heu portat bé, i ens tornem a retrobar, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.